Ciutadans acusa el Partit Popular d'inacció a Catalunya el mateix dia que el govern de Rajoy porta al Constitucional la reforma de la llei de presidència. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La investidura d'un nou president o presidenta de la Generalitat passava avui per les mans del govern espanyol, que en un Consell de Ministres extraordinari ha acordat portar al Constitucional la possibilitat d'investir un candidat a distància. Ara, pendents que el Constitucional admeti a tràmit aquest recurs, és qüestió d'hores conèixer aquest famós pla D. Qui serà el nou president de la Generalitat? Parlament, Núria Oriol.
Bon dia. S'espera que s'activi a les properes hores aquest pla D, mentre les trucades i reunions entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana són constants al llarg del dia per assegurar la investidura i la formació d'un nou govern que està tancat i a punt. Segons hem pogut saber, la taula de les negociacions es debat ara si abans el nou executiu es fa un gest simbòlic nomenant com a consellers per unes hores polítics que són a la presó i a l'estranger amb l'objectiu d'evidenciar la voluntat inequívoca de les forces independentistes de restituir el govern de Puigdemont, se sap pel 155.
I una mica abans del Consell de Ministres, que ha donat llum verda a presentar el recurs a la llei de presidència, Albert Rivera, líder de Ciutadans, ha atacat Mariano Rajoy perquè, tot i impugnar la llei de presidència i frenar, per tant, la candidatura de Puigdemont, entén Rivera que no ha impugnat el vot a distància de Puigdemont i de Comín. Si s'hagués suspès aquest vot a distància, els independentistes no tindrien majoria al Parlament per investir cap candidat i es mantindria el buit de govern a Catalunya. L'enfrontament entre Rivera i Rajoy ha acabat, de fet, en trencament. Madrid, Queta Carmany.
Sí, i és que un Albert Rivera, en pas per les enquestes, ha retirat el suport de Ciutadans al PP en la seva acció a Catalunya. Mariano Rajoy acusa Rivera de moure's només per aconseguir vots i els passadissos, el portaveu del PP i el número 3 del partit, també n'hi han dit quatre de fresques al líder de Ciutadans.
Porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante.
Yo lo que pediría que no tuviera reacciones infantiloides.
Las pataletas de niño pequeño creo que hay que superarlas, ¿eh?
Mentrestant, l'ofensiva judicial no s'atura i avui Vox ha anunciat que es querella contra el president del Parlament i tres membres independentistes de la mesa per haver permès debatre la llei de presidència. Els acusa de delictes de prevaricació i de desobediència. De la seva banda, el Suprem estudia processar per rebel·lió els actuals diputats d'Esquerra i exalts càrrecs d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. La proposta del jutjat número 13 de Barcelona és acusar-los de rebel·lió. L'actualitat del món està sacsejada per la retirada dels Estats Units de l'acord nuclear amb l'Iran. L'escalada verbal ha anat avui acompanyada per un bombardeig sobre objectius iranians a Síria que l'Observatori Sirià dels Drets Humans atribueix a Israel. Tornem, per tant, al pròxim Orient més volàtil dels últims temps. Beirut, Txell Feixas.
Així és. Bon dia. Trump i Netanyahu defensen que han allunyat l'amenaça nuclear, però, sens dubte, el que han fet és tensionar encara més aquesta fràgil regió. Israel, en alerta, segueix atacant posicions iranianes a la veïna Síria, mentre Teheran s'estaria preparant per respondre a un degoteig constant d'atacs que entén com una provocació.
Per la seva banda, Europa i la Xina aposten per mantenir-se dins l'acord amb l'Iran i Rússia qualifica d'error greu la decisió de Donald Trump. I de tornada a Catalunya, explicarem la detenció d'un monitor d'Institut de Barcelona per demanar fotografies íntimes a les alumnes del centre, al barri de les Corts. L'arrestat s'havia obert un perfil a fals a Facebook i aprofitava per contactar amb noies d'entre 12 i 16 anys. I en temps de cultura, recordarem com va anar ahir el desconcert dictat a l'Apolo.
Sento que ballo.
Recordem que el tema central eren els plaers culpables, les cançons petardes, entre cometes, que ens fan ballar. Blai Mercè, bon dia.
Bon dia.
Tu hi vas anar? En quin moment et quedes de la nit?
Doncs mira, em quedo amb la coreografia de Gertrudis, amb la barreja de Camela i Will Survive de Jair Domínguez i Òscar Andreu, però sobretot amb el que va passar amb els Amics de les Arts, que van començar versionant la cançó d'Eurovisió, però després, de cop, van canviar el registre.
Fes el que toca!
I bé, si fes el que toca!
Si fes el que toca.
I bé
si fes el que toca.
I bé si fes el que toca.
Rage Against the Machine, Killing in the Name of, en català.
Doncs de seguida recordem el més destacat d'aquesta festa que hi va haver ahir a l'Apolo amb els companys d'ICAT i aquest desconcert. Abans de les 3 farem les notícies més pròximes, que és el més destacat del dia a Barcelona, Marriera.
Després de gairebé 8 hores ha quedat controlat l'incendi que ha cremat dues naus industrials d'una mateixa empresa de Seva, Osona. No hi ha ferits ni desallotjats, ja que l'empresa és a les afores del poble i el foc ha començat de matinada.
Anem ara a Girona, Clara Jordan.
Oposició frontal de Lloret i Tossa de Mar a l'intenció de de l'Estat d'extreure sorra del fons marí que tenen davant la seva costa per regenerar la platja de Sant Antoni de Calonge. Alerten de l'impacte mediambiental que això pot tenir per les seves platges i reclamen més informació al Ministeri de Medi Ambient.
Anem ara a Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'Aran aposta per la construcció d'un túnel de més de 5 quilòmetres a la Nacional 230 en el tram que va des del Parador de Viella fins a la zona del Pont d'Arròs. La proposta, que també defensa el govern català, es presenta com a alternativa a l'estudi de millores plantejat per Foment, que l'Aran rebutja perquè el considera molt agressiu amb el territori.
I acabem a Tarragona, Ricard Buigas.
Tortosa ha triat el projecte per desenvolupar la transformació urbanística més important dels últims anys, l'obertura de la façana de la catedral al riu Ebre. Els arquitectes Olga Felip i Josep Camps crearan a partir d'aquest estiu una gran plaça pública que unirà el riu i la catedral, que fins ara estava tapada per antics edificis.
I quan passin 5 minuts de dos quarts serà el moment de l'actualitat esportiva. Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha partit de Lliga. El Barça rep el Villarreal al Camp Nou i el Madrid visita el camp del Sevilla. Una victòria dels andalusos deixaria matemàticament fora d'Europa la pròxima temporada el Girona.
Un Girona que ja té gairebé coll avall, que no podrà jugar a Europa la temporada que ve. Els blaugranes estan pensant també en la pròxima temporada. El fitxatge de Griezmann provoca les queixes de l'Atlètic de Madrid, que diu que demanarà una indemnització al Barça si l'acaben fitxant perquè els blaugranes no han respectat el club madrileny. L'Espanyol i el Villarreal acosten postures per Gerard Moreno i el jugador admet l'interès del Villarreal.
I a partir de les 3 afegirem l'Empar Moliner. Bon dia.
Bon dia.
Per parlar-nos de què?
Mariano Rajoy i Albert Rivera com el duo Pimpinela, nen. Tant...
Sí?
Estan a matar.
Doncs ho hem sentit un avançament ara fa uns minuts i a partir de les 3 sentirem una versió més llarga amb la visió, anem a dir, irònica de
l'Empar. No cal, s'ha de ser realista.
Doncs ho comentem amb l'Empar Moliner, amb el Francesc Viadel i la Marc Alpena.
Segueix-nos @catmigdia i @OscarCatRadio i al Facebook del Catalunya Migdia.
Moment per saber ara com tenim la circulació. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, bon dia, bona hora. Doncs mira, dues coses a comentar-te avui, Òscar. D'una banda, es troben aturats els vehicles a la C-17 de Vic a Malla, direcció sud, i d'altra banda, hi ha cua compacta a la ronda litoral de Barcelona de forma al Poblenou, sentit Llobregat, que és conseqüència d'un accident, i també hi ha retencions de zona franca Drassana, sentit Besòs. Aquest és el mapa viari.
Doncs així és com tenim la circulació i el temps. Ja fa uns quants dies que tenim ruixats de tarda, tardes molt inestables, no podem estar del tot segurs de si ens caurà un xàfec o una pedregada. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Aquesta tònica continuarà? Avui està més tranquil? Com ho tindrem?
Això de que ens caigui una pedregada ha sonat fins i tot que va una mica més enllà de la meteorologia.
No, em referia a meteorologia. No.
Sí, ara mateix parlem de meteorologia, per descomptat. Ruixats, algunes tempestes que avui són molt més locals. Que siguin molt més locals no vol dir que no t'acabin caient a tu. Això està clar. En aquest cas estem parlant de la serralada transversal ara mateix amb activitat pel que fa a ruixats, alguna tempesta a cavall de la Garrotxa, el Ripollès, Osona, extrem oest de la Selva, Moianès i fins i tot entrant cap al Vallès Oriental i tocant la costa al Maresme de forma debilitada. Seran aquestes comarques aquesta tarda les del Pirineu Oriental, Catalunya Central, Interior, Gironí, les que tenen més números d'aquesta loteria, que són els ruixats i tempestes de tarda localment forts i amb calamar-se com més a ponent, com més al sud, més presència del sol, sobretot al terç sud de Catalunya. La temperatura demà es queda una mica més baixa, els ruixats de tarda molt localitzats i d'aquesta setmana el temps més estable, dos dies, divendres i diumenge.
Molt bé, doncs ens ho apuntem. Francesc, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2:09. La investidura a distància de Carles Puigdemont queda cada vegada més lluny i la investidura d'un candidat alternatiu, l'anomenat Pla D, cada vegada en canvi és més a prop. El govern espanyol ja ha portat al Tribunal Constitucional el recurs contra la reforma de la llei catalana de la presidència, aquella que obria la porta a una investidura a distància. No ha volgut esperar més temps l'executiu de Rajoy i ha registrat el recurs immediatament després que s'ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari aquest mateix matí. La llei de la presidència quedarà automàticament suspesa quan el Constitucional admeti a tràmit el recurs. I això podria passar en qüestió d'hores, perquè el ple de Constitucional està reunit avui i ho estudiarà amb caràcter preferent. El ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo feia aquest avís als membres de la mesa del Parlament.
Si el Tribunal Constitucional admite el recurso del gobierno, quedará inmediatamente suspendida la aplicación de esta norma. Y la mesa del Parlamento de Cataluña, con el presidente a su cabeza, sabrá que no puede convocar pleno de investidura en estas condiciones con un candidato sin presencia física a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.
I davant d'aquest escenari, l'activació de l'anomenat Pla D, és a dir, la proposta d'un candidat alternatiu per part de Junts per Catalunya, és ara qüestió d'hores. La investidura del candidat alternatiu està garantida a dia d'avui per majoria simple en segona volta i el seu futur govern està tancat. Sobre la taula de negociacions, ara es debat si primer tiren endavant la restitució simbòlica de l'executiu cessat pel 155 amb el nomenament primer com a consellers, potser només per hores, de polítics que ara mateix són a la presó o a l'estranger. Parlament, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Segons hem pogut saber, no hi ha cap decisió presa i per ara s'està avaluant aquesta opció, que seria un gest simbòlic per posar en evidència el rebuig frontal al cessament del govern de Puigdemont i poder-lo restituir, ni que fos per unes hores. Mentre en les negociacions es debat aquesta opció, l'acord del futur govern efectiu tancat està a punt i la investidura garantida. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana situen el ple per escollir el nou president dilluns i dimecres que ve. La previsió és poder-lo investir en segona volta i per majoria simple, amb els dos vots delegats de Puigdemont i Comín, també amb l'abstenció de la CUP. Els cupaires han reformat avui la seva posició. Són declaracions del diputat Carles Riera a TV3.
Sigui quin sigui el candidat i la candidata, perquè no és una qüestió de noms, nosaltres ens abstindrem. Només podríem canviar el sentit de la nostra votació si se'ns posés sobre la taula un programa d'acció de govern clarament rupturista, clarament republicà, cosa que fins avui no se'ns ha presentat.
Mentrestant, els partits no independentistes lamenten els passos que retarden la investidura, com la reforma de la llei de presidència recorreguda pel govern espanyol al Constitucional. Sentim la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas.
Els partits separatistes ja buscaven això, buscaven fer una llei que no era una llei, era la llei Puigdemont, que no seria vigent mai enlloc, no? I per tant, forma part de la seva estratègia de victimisme, no tenen projecte per Catalunya, l'única cosa que volen és embolicar la troca, que no saben res més que fer, no?
A tot això, Vox s'ha carallat contra el president del Parlament i tres membres independentistes a la mesa pels suposats delictes de prevaricació i desobediència per haver tramitat la reforma de la llei de la presidència. La formació d'ultradreta demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la detenció urgent i presó preventiva sense fiança per Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Alba Vergés. Roger Torrent ha assegurat en un tuit que després d'aquesta querella encara és més fort el compromís del Parlament amb la llibertat d'expressió.
Doncs tot el que està passant a Catalunya ha fet que Ciutadans i el Partit Popular estiguin amb les espases alçades. Albert Rivera, encoratjat per les últimes enquestes, ha donat per trencat el pacte de Ciutadans amb el PP per l'aplicació de l'article 155. Rivera retreu a Mariano Rajoy que fa més cas del PSOE i del PNB sobre Catalunya i que s'ha tornat tou. De fet, Rivera i el president espanyol han protagonitzat una picabaralla al Congrés dels Diputats per veure qui ha fet més contra l'independentisme. La tensió ha seguit els passadissos, on els populars han qualificat l'actitud del líder taronja de rebequeria i li retreuen que s'ha cregut massa l'enquesta que ahir va fer públic el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Anem a Madrid, pendent de tot plegat, hem tingut l'Aqueta Carmany. Bon dia.
Bon dia. El líder de Ciutadans i el president espanyol se les han tingut a l'hemicicle quan Albert Rivera ha acusat Mariano Rajoy d'haver afluixat contra els independentistes. Rajoy l'ha acusat de fer teatre i d'electoralista.
Y señor Rajoy, le hemos apoyado hasta ahora, pero solo le apoyaremos si ustedes vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo.
Creo que escenificar un supuesto desacuerdo realmente no tiene ningún interés. Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante.
El president espanyol ha arribat a dir que el PSOE demostra més lleialtat que Ciutadans.
Hem sentit com Rajoy deia que Rivera és aprovechategui. Aquesta paraula que té reminiscències esportives deu haver estat la paraula del dia a Madrid.
Sí, molt comentada als passadissos del Congrés, però el cert és que Mariano Rajoy ja la va utilitzar fa 13 anys quan també va acusar José Luis Rodríguez Zapatero d'actuar només per aconseguir vots. Sigui com sigui, Òscar, la picabaralla ha continuat als passadissos, on un Rivera opulent donava per trencat el pacte amb el PP a Catalunya.
El señor Rajoy, desde que va mal en las encuestas y tiene follones internos, no cuenta con su socio principal. Y yo creo que cada vez hay más pruebas que hay dejación de funciones. El gobierno rompe con Ciudadanos porque no está aplicando la Constitución como nosotros querríamos.
Acte seguit, tant el portaveu del PP, Rafael Hernando, com el número 3 del partit, Fernando Martínez Maillo, optaven pel menyspreu.
Está muy afectado por el hecho de que los españoles valoran mejor a Baldoví y al señor Garzón que a él, y esto le tiene un poco desorientado, ¿no? A partir de eso yo le pediría que no tuviera reacciones infantiloides.
Las pataletas de niño pequeño creo que hay que superarlas, ¿eh?
Tant s'han encès els ànims que Maillo i el número 2 de Ciutadans, José Manuel Villegas, s'han reunit a banda per parlar de la situació. Quan han sortit, però, continuaven amb el mateix discurs.
I seguim encara amb el procés català perquè hi podria haver dos nous polítics catalans processats per rebel·lió. Els actuals diputats d'Esquerra i exalts càrrecs d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, està estudiant si els processa i els inclou a la seva causa. Ja ha demanat el parer de la Fiscalia. Madrid, Roser Parera, bon dia.
Bon dia, sí, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona li ha demanat a Llarena si es vol quedar el cas perquè diu són aforats i que el relat dels fets podria portar a una imputació de rebel·lió. Mentre hem sabut aquesta petició d'opinió a Fiscalia, aquí al Suprem han comparegut durant més d'una hora Carme Forcadell i Jordi Turull davant els magistrats de la sala d'apel·lacions que han de revisar la seva situació de presó provisional. També hi han estat presents els advocats de Romeva, Rull i Bassa, que han declinat venir a la vista. Rull, per exemple, ha dit que en un tuit que no confia en la justícia que pugui impartir al Suprem. I en canvi Jordi Turull, que s'hi ha vingut, ha demanat a la sala poder sortir en llibertat per acabar de ser investit president de la Generalitat i continuar amb, i demostrar que vol estendre ponts de diàleg amb l'Estat. Escoltem el seu advocat Jordi Pina.
Li demanen a la sala que doni l'oportunitat de poder sortir en llibertat per poder acabar sent investit president de la Generalitat i poder continuar amb aquesta tasca d'intentar arribar a estendre ponts entre el govern de l'Estat espanyol i el govern de Catalunya per poder intentar arribar a la normalitat democràtica.
I Forcadell ha retret al Suprem que, en lloc més, hi ha presidents de parlaments empresonats per permetre el debat parlamentari. En canvi, Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox, que exerceix l'acusació popular, han demanat que continuïn a presó per risc de fugida i reiteració de delicte. Ara la sala haurà de deliberar i decidir en els pròxims dies. I tenim una última hora, que és que Llarena confirma el processament de Puigdemont i dels altres 22 investigats pel procés. És a dir, els desestima tots els recursos i ara poden recórrer en apel·lació. En concret, reafirma que continua el requisit de violència en el delicte de rebel·lió i que les dades d'Hisenda coincideixen amb els indicis de delicte de malversació recollits en la seva investigació.
Doncs aquesta és la notícia d'última hora que ens arriba des de Madrid amb la Roser Parera. I per cert que el cas català també torna a arribar a la Comissió Europea, que estudiarà una denúncia sobre la regressió de drets democràtics i civils a Catalunya. La denúncia l'ha presentada l'Aliança Lliure Europea, un partit del qual forma part Esquerra Republicana. Mireia Sala.
Sí, el president comunitari Jean-Claude Juncker ha respost a l'Aliança Lliure Europea, que ha remès la denúncia a la comissària de Justícia perquè l'estudiï amb atenció i doni una resposta ràpida. Mentrestant, el president del Parlament Europeu, el popular Antonio Tajani, ha demanat combatre els nacionalismes egoistes que no respecten les lleis. Tajani ho ha dit durant la cerimònia d'entrega del Premi Carles V, que s'ha fet a Extremadura amb la presència del rei Felip.
Frente a los egoísmos nacionalistas, frente a quienes quieren levantar fronteras, frentes a aquellos que pretenden destruir nuestra convivencia y nuestra democracia. Defender su patria no es ser nacionalista, es muy diferente. Yo soy un defensor, creo en mi patria. Italia es mi patria, Europa. No hay pequeñas patrias, solamente una patria.
És el segon premi en poc temps que Espanya dona a Tajani. La tardor passada, el Premi Príncep d'Astúries a la Concòrdia va ser per a la Unió Europea.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, Europa mira de salvar el pacte nuclear amb l'Iran, que ahir va dinamitar el president dels Estats Units, Donald Trump. Però a Teheran, la retirada nord-americana d'aquest acord ha donat ales a les faccions més dures del règim. L'ayatolà Khamenei ha qualificat Trump d'estúpid i de superficial, i el Parlament d'Iran han demanat accions recíproques contra Washington i un grup de diputats ha arribat a cremar una bandera nord-americana. Beirut Txell Feixas, bon dia.
Hola, bon dia. Avui els sectors més conservadors de l'Iran se senten carregats de raons per reforçar la seva animadversió cap als Estats Units, i aquesta n'és una mostra. És el moment en què al Parlament diputats iranians cremen la bandera nord-americana cridant mort als Estats Units. Mentrestant, el líder suprem Ali Khamenei ha acusat el president Trump de mentir descaradament. Però de moment, el sector més moderat ha aconseguit que la República Islàmica no surti de l'acord. I és que la retirada de sancions li ha permès en gairebé 3 anys rebre inversions estrangeres. Se'n beneficiaven les elites del país i en menor mesura, però també ciutadans econòmicament molt ofegats. És el cas de la Katayon Soltani.
La primera impressió que he tingut és que la meva família i jo no podrem quedar-nos al país. Sense sancions, la nostra situació econòmica ja era terrible i ara no sé què passarà. Tots els meus amics volen sortir de l'Iran, no s'hi pot viure.
Satisfacció, en canvi, de Benjamin Netanyahu. Israel, que té el seu propi programa nuclear sense que ningú es preocupi de controlar-lo, agraeix al líder nord-americà que hagi actuat sobre el seu gran enemic. Però la seva satisfacció podria durar poc. Israel ha decretat l'alerta màxima a la frontera ocupada amb Síria, al·legant un possible atac de l'Iran. I com qui vol veure una profecia complerta, ha llançat un nou raid prop de Damasc que ha deixat una quinzena de militars morts, entre ells alguns iranians.
I a tot això, França lidera els esforços diplomàtics de la Unió Europea per evitar la ruptura, juntament amb britànics i amb alemanys. El president francès Emmanuel Macron en parlarà avui mateix amb el seu homòleg iranià. París, Josep Capella, bon dia.
Bon dia. Emmanuel Macron vol liderar la resposta europea i situar-se en el centre del tauler. Estem pendents d'aquesta conversa amb el líder iranià i ahir ja va ser el dirigent europeu que va parlar amb Donald Trump. I a més demà coincidirà a Aquisgrà amb Angela Merkel. L'objectiu de l'Elisi és doble, mantenir la unitat del front europeu tant en el capítol polític com en la vessant econòmica i continuar tots els esforços diplomàtics per mantenir l'estabilitat a la regió. El ministre francès d'Exteriors, Jean-Yves Le Drian, insisteix que no és el final de la història, només d'un capítol, i que l'acord és viu.
No, l'acord n'est pas mort. No, l'acord no és mort, disculpi. Li dic per segona vegada, l'acord hi és. No només no és mort, sinó que està validat pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides per unanimitat. L'acord no és mort, en absolut, i es manté. Els nord-americans se n'han retirat, però l'acord existeix.
Hi ha un retrait americain de l'acord, mais l'acord existe.
Els ministres europeus es veuran dilluns amb les autoritats iranianes, a les que demanen cautela per observar els fets. França assegura que serà molt difícil i complicat gestionar la qüestió de les sancions, però també adverteixen que defensaran els interessos de les empreses a l'Iran i aquí també recorden que serà una qüestió que plantejaran des de la Unió Europea davant l'administració nord-americana.
I encara sobre aquest trencament del pacte amb l'Iran, Rússia considera que és un gran error dels Estats Units la retirada del pacte. El president rus, Vladimir Putin, diu estar molt preocupat per aquesta decisió de Donald Trump. Anem ara a Moscou. Manel Elias, bon dia.
Bon dia. Moscou es va atribuir en el seu moment gran part del mèrit que l'Iran firmés el pacte nuclear que porta estampada també la firma de Rússia. El govern rus no hi vol renunciar i avui el ministre d'Exteriors ha assegurat que per a ells continua sent vàlid. Avui no és un dia més a Rússia, no hi ha cap data més important aquí que el 9 de maig, el dia de la victòria. Amb la desfilada militar a la plaça Roja, es commemora que l'exèrcit soviètic fes agenollar les tropes nazis en la Segona Guerra Mundial.
Hurra!
Avui hem vist des dels tancs que ja van fer aquest recorregut el 1945 fins a drons d'última generació o avions MiG-31K, equipats amb els nous míssils hipersònics Kinjal, els que Putin assegura que són imparables. I a la tribuna d'autoritats avui a primera fila amb el president rus Netanyahu, el primer ministre israelià, un aliat amb qui manté discrepàncies precisament respecte de l'Iran, no només per l'acord nuclear, sinó també perquè Teheran i Moscou fan front comú a Síria. I Netanyahu ja ha advertit que no permetrà una presència militar forta de l'Iran a Síria. L'actor que tenen entremig i amb qui busquen aliances tant l'Iran com Israel es diu Vladimir Putin.
I a tot això, el temor de noves sancions a l'Iran situa el preu del petroli al preu més alt des de finals de l'any 2014. El club va accentuar l'encariment després que es trenqués el pacte nuclear. Avui el barril Brent, el de referència a Europa, es paga més de $77. La decisió de Donald Trump s'afegeix al descens de reserves i a la caiguda de la cotització de l'euro davant del dòlar, que ja feien pujar el preu del cru i el de productes derivats, com ara els combustibles.
Catalunya migdia.
Diferents empresaris defineixen l'ICF amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat,
Fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si tu també vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya.
Ostres, aquest estiu no sé on anar. L'any passat no la vam encertar amb l'hotel.
Les vacances són com una caixa de bombons. Mai saps que et podrà tocar. Per això jo sempre viatjo amb Viatges El Corte Inglés.
Viu un estiu de pel·lícula amb Viatges El Corte Inglés. Costes, illes, Europa, Amèrica, grans viatges... Avança la reserva i descobreix totes les nostres increïbles estrenes. Amb fins a 300 euros d'estalvi i pagament en 6 mesos. Perquè aquest estiu l'estrella ets tu. Més informació i reserves a Viatges El Corte Inglés.
Vine a gaudir de l'últim partit d'una temporada inoblidable. Girona-València, dissabte 12 a 6:45 de la tarda. Aconsegueix l'entrada a gironafc.cat. Gaudeix de l'últim partit i de les sorpreses que tenim preparades. Recorda-ho, Girona-València, dissabte 12 a 6:45 de la tarda. Aconsegueix l'entrada a gironafc.cat abans que s'esgotin.
Hola, em dic Paula i aquest estiu m'agradaria anar de colònies, però jo i molts altres nens i nenes tornarem a passar l'estiu a casa.
Les seves vacances estan a les teves mans. Col·labora amb la campanya Un estiu per a tothom, de Fundesplai, a través del 902 10 40 30.
Últims dies per veure Tòtem, de Cirque du Soleil, l'espectacle del qual tothom parla.
No te'l perdis, només fins al 20 de maig.
Compra les entrades a cirquedusoleil.com. Tòtem, de Cirque du Soleil.
Catalunya migdia. 4 minuts i seran 2:15. A partir del dia 25 d'aquest mes de maig, a Europa s'aplicarà una nova normativa de protecció de dades. Només falten, per tant, 16 dies i 3/4 de les pimes catalanes no estan a punt i s'arrisquen a multes importants. La patronal Pimec intenta que les empreses tinguin més temps amb una moratòria. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Òscar.
Com ho pensen aconseguir?
És molt difícil perquè és una normativa europea que afecta tots els estats i, a més, fa molt temps que se sap. El president de Pimec, Josep González, n'és conscient, però ha enviat una carta al ministre de Justícia, Rafael Català, perquè demani la pròrroga a la Comissió Europea. Ho ha explicat ell mateix a Catalunya Ràdio.
Davant de la magnitud de les empreses que no han fet, doncs li demanem que es reconsideri la data d'aplicació i que hi hagi una demora perquè les empreses tinguin temps. Tot i reconeixent que ja hi ha hagut un temps, però no s'ha fet. Jo penso que plantejar 6 mesos seria bo i amb aquests 6 mesos, evidentment, s'hauria de fer tot el treball possible perquè les empreses s'hi adaptin.
A Catalunya hi ha 500.000 de petites i mitjanes empreses i, segons els càlculs de Pimec, s'hauran de gastar 30 milions per adaptar-se a les noves normes de protecció de dades. Les sancions poden ser d'entre el 2 i el 4% del volum de negoci de l'empresa, segons la gravetat.
Creix el nombre de famílies que es declaren insolvents que s'han acollit a la llei de segona oportunitat per fer net amb els seus deutes i poder tirar endavant. Segons les dades de l'Institut d'Estadística, a Catalunya, el primer trimestre d'aquest any, 158 famílies han engegat aquest procediment. És un 23% més que ara fa un any, Pilar García.
Cada cop hi ha més famílies que s'acullen a aquesta opció al concurs de creditors o llei de segona oportunitat per resoldre la seva situació econòmica. Però encara és un nombre molt petit i és que és una figura relativament nova, del 2015. Alicia García, de Repara tu Deuda, en posa un exemple.
Yo debo 2 préstamos y una tarjeta y pido un 3er préstamo para cubrir lo que ya no puedo pagar. O sea, cada vez el volumen de la deuda va creciendo. Si tú no puedes pagar y vivir dignamente, puedes acogerte a un proceso en el que el objetivo es que un juez te cancele la deuda.
Pel que fa a les empreses, 280 han presentat concurs de creditors el primer trimestre a Catalunya, un 22% més que un any abans. El sector en què hi ha més processos és el comerç, seguit de l'immobiliari. Catalunya és la comunitat en què s'han engegat més procediments, si bé és també la comunitat on hi ha més empreses.
I potser esteu pendents de fer la declaració de la renda. Aneu en compte perquè el 30% dels esborranys d'aquesta declaració tenen errors o els falta informació, segons denuncia el Col·legi de Gestors de Catalunya, Jordi Canal.
Sí, denuncien que les fonts d'informació de l'Agència Tributària són poc rigoroses. Per exemple, la titularitat dels pisos. Es mira el cadastre, no el registre de la propietat. Els principals errors venen de la situació familiar del contribuent o de subvencions o deduccions per lloguer que no apareixen a l'esborrany. Des del col·legi, Jordi Altalló afirma que amb les declaracions per telèfon, amb l'aplicació del mòbil, es promou que els contribuents cada vegada comprovin menys les seves dades.
que tota aquesta feinada la gent no la fa, la gent el que vol és cuánto me sale, menos 2,47, ping, dios. Amb la idea aquella que us deia abans, eh? Quan més de pressa envia la declaració de renda, més de pressa em pagaran, que això no és veritat. Cada any la campanya de renda comença abans. Al final farem les declaracions de renda el mes de febrer.
Els gestors presenten cada campanya un 40% de les declaracions de la renda que es fan a Catalunya.
Han detingut un monitor d'institut a Barcelona per demanar fotografies íntimes a les alumnes del centre, al barri de les Corts. Passarà a disposició judicial demà, segons han confirmat fonts policials a Catalunya Ràdio, Marc Jurado.
Sí, l'arrestat s'havia obert un perfil fals a Facebook. Allà es feia passar per una adolescent i contactava amb noies d'entre 12 i 16 anys d'aquest institut, on ell treballava contractat per una empresa externa com a vetllador, la figura encarregada de vigilar pati, menjador i fer classes de reforç o extraescolars. Es guanyava la confiança de les noies i els acabava demanant fotografies íntimes. És una informació que avui ha avançat el periòdico. La investigació policial va començar quan el pare d'un menor va enganxar el seu fill veient fotografies eròtiques d'una noia enviades per l'ara detingut i amb alerta als Mossos d'Esquadra. A l'home, que continua en dependències policials, el van detenir ahir i el Consorci d'Educació de Barcelona va activar el protocol per a aquests casos. Consisteix a informar les famílies, els alumnes i oferir-los assessorament si ho creuen necessari.
El web del Partit Popular de València, pensat per recollir denúncies anònimes per casos d'adoctrinament polític a les escoles, no ha rebut cap queixa en la primera setmana de funcionament. En canvi, sí que li han arribat centenars de missatges humorístics i queixes laborals dels professors. València, Ignasi Muñoz.
Bon dia. La plataforma s'ha omplit de denúncies falses que han circulat per les xarxes i que la presidenta del PP valencià, Isabel Bonich, atribueix a un partit concret.
Decirle a la gente de Compromís, especialmente, que se realicen denuncias para colapsarnos, para ver si podemos meter la pata, pues creo que no es la mejor forma de dejar cauces de participación, porque al final el Partido Popular es un partido que está al servicio de los ciudadanos y lo que queremos es recoger su malestar y preocupación.
Estas denuncias de explícita intención humorística y a la hora de protesta pel que se interpreta como una cacera de bruixes ideológica son l'única resposta social que ha rebut el PP. El centenar de missatges seriosos arribats a la plataforma són queixes de professors per una carta informativa enviada pel conseller d'Educació i per reclamacions laborals sobre trasllats i oposicions a catedràtic d'institut. D'adoctrinament de xiquets a les aules, de moment, ni rastre.
I atenció a una última cosa abans de la cultura. El 20% dels pacients celíacs de Catalunya fan servir internet com a font d'informació per tractar la malaltia. Principalment busquen a la xarxa dades sobre la dieta sense gluten, Laura Álvarez.
Ho diu l'Associació de Celíacs de Catalunya, que destaca els riscos que això suposa. Olga Cuesta, presidenta de l'entitat, considera fonamental que els pacients sempre s'adrecin a un professional. Cuesta també ha detallat de quin tipus de continguts han de desconfiar els pacients.
El que ens ha de fer saltar les alarmes és que algú s'ofereixi a la xarxa de la celiaquia com una intolerància, o que parli de graus de celiaquia quan la celiaquia no té graus, o ets o no ets celíac, o que s'infravalori aquest perill que suposa les traces.
L'associació ha fet una enquesta en què han participat 1.210 pacients celíacs i 90 digestòlegs. Segons el document, en el moment del diagnòstic, un de cada tres pacients no rep prou informació per seguir la dieta sense gluten. A Catalunya, un 1% de la població té el diagnòstic de celiaquia, mentre que s'estima que un 80% de les persones afectades no estan diagnosticades, segons dades del Departament de Salut.
Anem a la cultura. Amb aquesta gran festa i tothom dalt de l'escenari va acabar ahir la tercera edició de El Desconcert, la festa anual que l'emissora ICAT celebra a la sala Apolo de Barcelona. Els Amics de les Arts, com sentíem en portada, Gertrudis, el duet format per Òscar Andreu i Jair Domínguez van ser alguns dels artistes que més van triomfar. Ho va seguir el Blai Mercè, entre molts d'altres. Bon dia.
Bon dia.
Quins músics dels que hi van participar van complir millor amb allò que es demanava?
Recordem primer que la missió era cantar cançons que fossin plaers culpables i, en general, la nota va ser molt alta per tots. A banda d'aquest final amb Camela barrejat amb I Will Survive, els Amics de les Arts van ser potser els que van sorprendre més, però els que van fer ballar més al públic, amb coreografia inclosa, van ser Gertrudis amb You Can't Touch This, de MC Hammer. Altres van optar per cançons de l'estiu, com Sara Terraza, que ens va traslladar a l'estiu del 2002. Però és que una estona abans havíem anat a l'estiu del 2001.
Jo vull ballar tota la nit.
amb un Yo Quiero Bailar de Sonia i Selena convertit en Jo Vull Ballar pels gironins La Caste. Qui va fer una cosa semblant però amb un hit molt i molt actual va ser Marion Harper.
Vaig conèixer gent de la plana, no, la seva parla catalana.
Va transformar Havana de Camila Cabello amb una història d'amor entre ella i un tal Jean de la Plana, que casualment era Jean Riera dels Catarres, que va tornar a pujar a l'escenari després d'haver versionat Backstreet Boys amb el seu grup. I, esclar, també n'hi va haver de clàssics. El reusenc Miquel Vilella, convertit en Elvis Presley en aquell concert mític a Las Vegas, i, parlant de clàssics, el desconcertigat, després de tres edicions, també s'ha convertit en un clàssic dels esdeveniments musicals de l'any.
Les escriptores Virginie Despentes i Viviane Gornick, dos referents del feminisme, les joves cineastes catalanes Helena Martí i Carla Simón, o la pintora i cineasta G. Voucher, membre de la banda Punk Crash, són algunes de les protagonistes del festival Primera Persona. Arrenca divendres al Centre de Cultura Contemporània a Barcelona amb més veus de dones que mai i convertit ja de ple dret en una de les grans cites culturals, Montse Camps.
Sí, participen creadors de diverses disciplines que basen la seva obra en la pròpia experiència vital i que parlarem, doncs, en primera persona. Ho farà el poeta i novel·lista nord-americà Ishmael Reed, veu de la contracultura, com ho és també la francesa Virginie Despentes, una de les estrelles del festival. Kiko Amat és un dels directors.
S'ha apropat a la seva visió del feminisme fugint d'alguns termes o d'algunes visions que eren hegemòniques. Ella parla de feminitat d'una manera molt concreta, ella parla de la seva violació d'una manera molt concreta, ella parla de la prostitució d'una manera molt concreta, ella és insubornable, s'ha convertit en una megaestrella a França, però crec que està sorpresa fins i tot ella.
I també hi ha una última incorporació, que és Sheila, personatge principal de la sèrie documental Wild Wild Country, que es pot veure a Netflix.
Sí, parlarà dels anys que va ser secretària personal del mestre espiritual que després seria conegut com Osho. Als anys 80 va portar la secta que ella encapçalava a Oregon i això va provocar enfrontaments amb els habitants de la zona i les autoritats nord-americanes, i ella va acabar sent condemnada a presó. Molts anys després accedeix a parlar-ne sense amagar res, com explica el també director del festival, Miki Otero.
El gurú es presenta com a personatge principal, però no ho és. Hi ha el personatge Robaplanos, que és el de la Sheila, i que en les seves paraules és la reina de la comuna. Per la seva història l'explicarà en una entrevista que li farà el Roberto Enríquez, que no encara l'entrevista com un panegíric, sinó com una entrevista que no evitarà parlar de les parts més conflictives. El tenim descarregant documents de l'FBI en aquests moments.
També hi participaran el dibuixant de còmic escocès Tom Gold i el crític cultural anglès Simon Reynolds, entre altres.
Catalunya migdia.
Som prou conscients en el nostre dia a dia de la problemàtica de les persones refugiades? Aquest diumenge 13 de maig al Suplement t'explicarem de primera mà quins projectes es fan des de l'àrea de cooperació de la EMB a la regió mediterrània.
Dies per veure Tòtem, de Cirque du Soleil, l'espectacle del qual tothom parla.
No te'l perdis, només fins al 20 de maig.
Compra les entrades a cirquedusoleil.com. Tòtem, de Cirque du Soleil.
Insubstituibles. A l'escola com més n'hi ha millor. Fruita i hortalissa, sí que sí, senyor.
A l'escola, fruita i hortalisses, insubstituïbles. Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
Al món.cat hi trobaràs una àmplia oferta de màsters i postgraus.
Consulta al món.cat i troba el que t'encaixa.
Impulsa la teva carrera.
Amplia els teus horitzons.
Al món.cat.
Catalunya migdia.
El Barça aconsegueix la seva 25a Lliga. Enhorabona, campions! Avui, a partir de les 7, la TDP del Villarreal Barça a Catalunya Ràdio.
Som els de la TDP, som els de futbol a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de La Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Tens un minut?
Per què?
Per explicar-te que pots fer realitat les teves il·lusions Now.
Com aconseguir un préstec amb un clic?
Sí, Now.
I estrenar TV ara mateix?
I tant, Now. Ara i fins al 31 d'agost, tota la innovació de CaixaBank per fer realitat les teves il·lusions aquí, allà i ara. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank.
Saps imitar l'Eugenio?
El saben aquell que és un tio que va una...
Al suplement busquem el millor imitador de l'Eugenio. Dissabte 12 de maig farem un concurs a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. El guanyador, la persona que millor imiti a l'Eugenio, s'emportarà uns vols Vueling amb una destinació europea a escollir.
Tu coi, nano, diu, no sabia que tuvieras trillizo, que és un niño muy nervioso.
Envia'ns el teu nom i la teva imitació de l'Eugenio amb una nota de veu al 667-07-16-11.
El saben aquell que diu que és un tio que entra una
fotografia... 667-07-16-11. 11. Al suplement, busquem el millor imitador de l'Eugenio de Catalunya.
Gràcies per la vostra atenció.
D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts. Anem als esports. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat Sergi Roberto amb 4 partits de suspensió per l'acció amb Marcelo durant el partit Barça-Madrid de diumenge, que li va comportar la targeta vermella. Jordi Turri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això significa que el jugador blaugrana ja no podrà jugar més aquesta temporada i encara li quedarà un partit més per complir l'any que ve.
El comitè ha aplicat l'article 98.1 del reglament de competició. Per tant, considera, i aquesta és la clau, que va ser una agressió, que no va causar cap lesió i que el joc estava en un altre lloc. En aquest cas, el reglament parla d'una sanció de 4 a 12 partits i li aplica la sanció mínima en el cas d'agressions. L'àrbitre del partit, Alejandro José Hernández Hernández, va escriure a l'acte que el jugador va ser expulsat al minut 44 per haver donat un cop a un adversari amb el braç, amb ús de força excessiva i sense opció de jugar a la pilota. Sobre les al·legacions presentades pel Barça, explica que el club blaugrana no ha aportat formalment proves que acreditin que l'apreciació de l'àrbitre sigui errònia. A més, el comitè imposa una multa de 1.400 euros al club i de 3.005 euros al jugador. El Barça ara té la intenció de presentar un recurs al comitè d'apel·lació. Per cert, que el comitè també ha sancionat el jugador del Girona Porto amb un partit per acumulació d'amonestacions.
Ernesto Valverde ja tenia clar que Sergi Roberto no podria jugar el partit d'avui contra el Villarreal, un partit de la jornada 34 que al seu dia es va ajornar perquè el Barça havia de disputar la final de Copa. Ara el Barça ja és campió de Lliga, però Jordi, segur que podem trobar al·licients per veure aquest partit al Camp Nou avui.
I fent una mica abans del que és habitual entre setmana, el partit està previst que comenci a les 8. Al·licients, d'entrada podem acabar tota la Lliga, poden acabar tota la Lliga sense perdre ni un partit. Li falten 3 per aconseguir-ho, el d'avui contra el Villarreal, el de diumenge al Camp del Llevant i l'última casa contra la Reial Societat el diumenge dia 20. Més objectius, que Leo Messi guanyi el trofeu Pichichi, que ja el té a la butxaca perquè supera de 8 gols Cristiano Ronaldo, que és el segon i que avui a més no jugarà amb el seu equip. També la bota d'or, en aquest cas el segon és Mohamed Salah a 2 gols, però aquí només li queda un partit per jugar. Ernesto Valverde ho sap, com també que al rival d'avui li falta algun punt per garantir-se jugar a Europa la temporada que ve.
El que recibimos a un equipo que está haciendo una gran temporada, que todavía no lo tiene todo resuelto, que le hacen falta, yo creo, que un par de puntos para matemáticamente clasificarse, pero vamos, tengo la sensación de que el año que viene el Villarreal estará en Europa otra vez. Para nosotros, desde luego, es una oportunidad más. Nos quedan 3 para seguir compitiendo y con la idea esa de ganar y los partidos que nos quedan. Esa es nuestra intención.
I que vagi avui al camp també tindrà l'oportunitat de veure algun jugador no habitual. Semedo apunta al lateral dret en lloc de Sergi Roberto, Vermaelen hauria de ser el substitut d'un Titi lesionat i també pot tenir alguna oportunitat Dembélé o potser alguna altra sorpresa a l'alineació.
Doncs a veure si traiem l'aigua clara. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Esperes molta revolució a l'11 d'avui del Barça o Valverde ha d'anar en compte perquè no l'acusin d'afavorir altres equips en la lluita per Europa?
No, jo crec que Valverde, que els entrenadors ja tenen superada aquesta situació i que tothom sap que una competició de 38 partits, tothom es mereix el que té i que al final pot administrar la seva conveniència. Però jo crec que hi haurà 50-50. Tinc la sensació que entraran molts jugadors nous, però que hi haurà alguns de les vaques sagrades que podrien descansar i que no descansin per una qüestió d'objectius individuals, com el cas de Messi, per exemple, de Luis Suárez, que durant aquests 3 partits que queden de campionat gestionin, dirien, l'aproximació al Mundial a la seva conveniència. N'hi haurà d'altres, com Busquets o Iniesta, que no tenen objectius individuals i que són jugadors que tenen molt calendari a sobre, que potser descansin més. Jo crec que això s'anirà barrejant.
Per un jugador professional costa trobar la motivació per un partit com aquest?
Segur. El que passa és que el Barça té l'incentiu i l'estímul de la condició d'invicta, no? Que jo crec que és, diríem que, una llum especial per posar una etiqueta a la Lliga. La Lliga dels 100 punts, la Lliga del triplet, la Lliga del doblet, doncs aquesta seria la Lliga de l'invicta, no? I això jo crec que ajuda a tenir aquest punt d'estímul, perquè el que vam veure contra el Madrid, més enllà de l'orgull, aquells últims minuts on s'estava protegint alguna cosa, el Barça estava protegint aquest títol honorífic, no?
T'imagines Griezmann jugant l'any que ve amb el Barça?
Fa la sensació que me l'he d'imaginar.
El que no sé és a on.
No, això,
espais,
això,
eh?
Això tindrà Dembélé, un llarg recorregut
Suárez,
de debat,
Messi,
de reflexió,
Coutinho,
el dibuix,
un
altre trident. Aquí comença una nova era.
I és que és evident que un dels jugadors que interessen al Barça és Antoine Griezmann, del davanter de l'Atlètic de Madrid, i de la seva marxa se n'ha parlat no només ara, sinó ja fa un parell d'anys. Griezmann continua, però, a l'Atlètic de Madrid, intenta centrar-se en la final de la Lliga Europa, que ha de jugar al club matalasser, però des d'allà, des de l'Atlètic de Madrid, han advertit al Barça que n'estan tips que es parli de la marxa de Griezmann i que hi haurà, Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
Conseqüències a totes aquestes
sí,
informacions.
Ha estat a través d'un comunicat que va emetre ahir a última hora de la nit l'Atlètic de Madrid. El seu conseller delegat, Gil Marín, avisa al Barça que demanaran indemnitzacions si Griezmann acaba vestint la samarreta blaugrana. Gil Marín diu que el fet que el president del Barça, Bartomeu, un jugador com Suárez i també alguns directius del club blaugrana parlin del futur del jugador com a blaugrana, tenint en compte que Griezmann té contracte en vigor amb el club matalasser, és una falta de respecte. Creuen que hi ha una conducta inapropiada del Barça, contrària a la integritat de la competició, ja que han competit amb el Barça pel títol de Lliga i des del Barça, diuen, s'ha pressionat el jugador a qui consideren com un dels més importants del club. Gil Marín avisa que si el Barça paga els 100 milions de la clàusula, reclamaran indemnització. La postura de l'Atlètic de Madrid és de no vendre el jugador, no està a la venda, tot i que el Barça pot fitxar-lo, evidentment, pagant la famosa clàusula de rescisió.
Que Griezmann serà un dels jugadors que aquest estiu canvi de club. I atenció, perquè un altre dels que té tots els números per canviar d'aires és el davanter referència de l'Espanyol, Gerard Moreno. Àlex Bosch, bona tarda.
Bona tarda. Ja m'ha explicat que les negociacions entre el Villarreal i Moreno estan avançades. Els valencians, que són els propietaris de la meitat dels drets econòmics del jugador, haurien de pagar 20 milions d'euros a l'Espanyol per recuperar-lo. Avui tant el jugador com el club ens han confirmat que hi ha interès per tancar aquesta operació, però que encara no hi ha res firmat. Recordem que el jugador ha obert la porta a deixar l'Espanyol sabent que el club necessita ingressar diners.
Els pericos dels que poden perdre el seu jugador referència en aquestes últimes temporades, el davanter Gerard Moreno. Per cert, encara no sabem la sanció per l'entrenador Blanquillo o per David Gallego.
Doncs no, com el club ha presentat al·legacions a l'expulsió contra l'Atlètic de Madrid, el comitè vol estudiar-les, per tant, fins a finals de setmana no sabrem quina és la sanció que li imposen a l'entrenador Blanquillo.
Més coses encara sobre futbol. El director esportiu de l'Olímpic de Marsella, Andoni Subissarreta, va parlar ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Amb Zubi al capdavant, l'equip francès s'ha classificat per jugar la final de la Lliga Europa contra l'Atlètic de Madrid. Zubi, però, va parlar del Barça, de la idea de joc que té el club blaugrana, una idea, Robert, que, diu Subissarreta, que es manté.
Sí, diu que ha anat evolucionant, que s'ha mantingut durant aquest temps, una idea que es va millorant i es va adaptant perquè el Barça anirà perdent jugadors que no es poden substituir.
La frase era algo así como la idea no se discute, se evoluciona. Sigue siendo su idea, lo que pasa es que luego te tienes que adaptar también a lo que los rivales te proponen y desde ese punto de vista pues bueno, también tener la flexibilidad para adaptarse. Pero el Barça sigo reconociendo.
Creu que Valverde és el tècnic idoni per al Barça i que gestiona el grup perfectament amb un distanciament que li permet prendre decisions.
Yo creo que lo que le ayuda es su conocimiento del fútbol. Conoce el juego, conoce al Barça desde el otro lado y además tiene esa capacidad, bueno, de coger un poco de distancia con respecto a las cosas. Incluso ahora en el éxito, yo lo que he visto desde aquí, pues tampoco me parece que se ha puesto delante de nada, más bien todo lo contrario, ¿no? Ha cogido un poco de distancia, ha dejado a los jugadores disfrutar de esa situación y eso también le permite luego a la hora de tomar sus decisiones el poderlas tomar desde su punto de vista.
Subi, gran valedor de Ter Stegen, diu que té un vincle especial amb ell i que va arribar al Barça sent molt jove.
Yo me siento no orgulloso, yo me siento propietario o me siento autor de todos, o sea, de todos, de los que han sido más han salido mejor, de los otros, de hombre, en el caso caso de Marc es portero, y entonces ahí pues bueno, siempre tienes una vinculación un poco mayor. Y en el caso de Marc también había una parte importante, que era un jugador muy joven, que llevaba muy poco tiempo en la jugando en primera división, y había que ver también de qué material estaba hecho, ¿no?
Subi diu també que li faria molta il·lusió que Ter Stegen fos titular al Mundial.
Les reflexions d'Andoni Subisarreta ahir al Tot Costa. Ja hem parlat àmpliament del partit que avui es juga al Camp Nou entre el Barça i el Villarreal. Hi ha un altre partit de primera divisió que també es juga avui. És el Madrid-Sevilla. De fet, el Sevilla-Madrid, el Pizjuán. El conjunt de Zidane busca el subcampionat i el de Caparrós busca la setena plaça que li donaria accés a jugar a Europa la pròxima temporada. Per tant, d'alguna manera, aquest partit també el seguiran especialment a Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
A Girona avui interessa que el Madrid com a mínim puntui el Pizjuán per mantenir alguna opció ni que sigui remota de jugar l'any que ve la Lliga Europa.
Sí, si hi ha una victòria del Sevilla, el Girona haurà dit adéu ja de manera matemàtica la setena posició i per tant el somni de jugar a Europa la temporada que ve. Si guanya el Sevilla tindria 54 punts, els mateixos que podria sumar el Girona en els dos partits que li queden, però el golabraix és favorable a l'equip andalús. Si el Sevilla no guanya, el Girona encara no estaria a descartar matemàticament i es mantindrà a 4 punts de la setena posició quan en faltaran 6 per jugar. Tot i que esperen que el Madrid puntuï i que veuran el partit del Pizjuán, a la plantilla del Girona insisteixen més a destacar que la temporada ha estat molt bona, passi el que passi, avui o dissabte contra el València. També ho ha dit d'aquesta manera el davanter Choco Lozano.
Lo más normal es que el Madrid cae en el partido, ¿no? Pero esto es fútbol y nunca se sabe. Esperemos que el resultado sea favorable para nosotros, ¿no? Que el Madrid pueda ganar el partido. Esperemos que sea así, pero lo más importante es que nosotros el fin de semana hagamos nuestro trabajo bien y nos vayamos con la cabeza en alto.
El Madrid, però, no s'hi juga res en aquest partit contra el Sevilla i va a Andalusia sense Carvajal, Ronaldo, Kroos, Modric, Navas, Marcelo i Varane. A més, Zidane ha inclòs 3 jugadors del filial a la convocatòria. Mentrestant, el Girona avui no s'ha entrenat Eloi, que per culpa d'un esguinç al turmell, però demà ja podria tornar a l'activitat. Eloi és notícia perquè podria jugar dissabte els seus últims minuts a Montilivi amb el Girona perquè és l'únic jugador que acaba contracte i no continuarà a l'equip de Montilivi.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses, parlem de waterpolo. Avui s'acaba la fase de grups de la Lliga de Campions. Una jornada que ha de definir els equips classificats per la final a 8 de Gènova i els aparellaments que hi haurà en els quarts de final de la competició. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Sabadell, sense opcions, juga a Hongria i l'Atlètic Barceloneta juga a Grècia.
Els mariners juguen a 4:45 a la piscina de l'Olympiacos, que és el líder de grup i primer classificat ja passi el que passi en aquest darrer partit. L'entrenador de l'equip barceloní és Xus Martín.
Molt important sortir molt mentalitzats des del principi, sabent que l'Olympiacos, bueno, és el líder del grup, que a casa seva no ha perdut cap partit i ja dic, el més important és seguir creixent i preparar-nos de cara al final de temporada.
Els mariners són segons, amb 2 punts més que Lluc Dubrovnik, que avui rep el Dinamo de Moscou en un partit que serà clau de cara a la configuració final d'aquest grup. Per altra banda, del Sabadell juga a la piscina del Solnoki, que és l'equip actualment campió d'Europa. Xava Gómez, el tècnic dels Vallesans, assegura que serà un bon test de cara a pensar sobretot en el playoff de Lliga contra el Terrassa.
El cansancio anímico a estas alturas hay que olvidarlo si es que lo hay, porque nos quedan 1 o 2 semanas de temporada, entonces eso hay que olvidarlo y como te digo, este partido es un grandísimo entrenamiento para el domingo hacerlo lo mejor posible.
Aquest partit del Sabadell, que és el penúltim classificat de grup, és a 6:45 de la tarda.
Anem ara amb una notícia que malauradament es repeteix massa sovint. L'equip femení sub-16 del Club Hoquei Mataró ha de jugar al Campionat d'Espanya que es disputa a La Corunya després d'haver acabat campió de Catalunya. Ara, però, han de buscar un espònsor per poder viatjar fins a La Corunya. La situació del Mataró és habitual, com dèiem, en equips d'esport base del nostre país amb bon nivell competitiu, però que s'han de finançar els desplaçaments sense subvenció quan han de competir fora de Catalunya.
De fet, al llarg d'una temporada hi pot haver diversos equips d'un mateix club que juguin una fase extra. Per això, han fet una crida a través de les xarxes per si alguna iniciativa o alguna petita empresa pot ajudar econòmicament a l'equip. L'entrenador Albert Bou diu que no sap si totes les jugadores podran viatjar i que és una situació habitual en aquestes categories.
Quan implica realment vols i bosses i la mare de Déu, els pares arriben un moment que tampoc poden abarcar tot això, no? Amb algun ressò, pues, que algú, pues, bueno, se sentís una mica identificat amb el tema femení també i tal, i potser un cop de mà.
Es conformarien a recollir 1.500 o 2.000 euros. Així els pares i el club podrien fer front al total de la despesa que pujaria als 3.000 o 4.000. El campionat es disputa del 18 al 20 de maig d'aquí a menys de 2 setmanes, per això l'entrenador diu que és complicat aconseguir-los a temps.
importants.
Són molt realistes, és molt difícil que realment puguem trobar una aportació de diners d'aquestes maneres. Si algunes famílies doncs, no s'ho poden permetre, doncs, bueno, si tens unes aportacions, després és molt més econòmic per tothom, no?
Si algú hi vol col·laborar, es pot posar en contacte amb el Club Hoquei Mataró a través de les seves xarxes socials.
Catalunya migdia.
A VenderMiCotxe.es comprem cotxes, molts de cotxes, moltíssims cotxes, i volem comprar el teu. T'oferim la màxima taxació, millor preu garantit, pagament immediat i totes les gestions gratis. Som especialistes i te'n donem el màxim. Fes ara la taxació gratuïta online o visita'ns. VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225.
Arriba el Handmade Festival, el Saló de les Manualitats per viure una experiència do-it-yourself.
Un munt d'idees per inspirar-te aquest any en la cultura nòrdica.
Fins on arriba la teva creativitat? Handmade Festival Nordic Edition, de l'11 al 13 de maig a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com.
Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. Les notícies de la demarcació de Barcelona. Comencem per aquest incendi que ha quedat controlat després de gairebé 8 hores i que ha cremat dues naus d'una mateixa empresa a Seva, a Osona. No hi ha hagut danys personals perquè l'empresa, que és als afores del poble, estava tancada quan s'ha declarat el foc. Seva, Nati Adell, bona tarda.
Bona tarda. El foc ha destrossat les naus d'uns 600 metres danyant l'estructura, ha caigut bona part del sostre. Es tracta d'una empresa petita, Fulmar, de només 5 treballadors que fabrica, entre d'altres, anticongelant per a vehicles. Al llarg del matí s'han arribat a mobilitzar 17 dotacions als bombers. Ara queden 9 efectius remullant la zona. Al cap de la intervenció, Marcel Ifons deia això a aquesta emissora.
Que cremava dins i de dins ja ha passat cap a fora i ja cremava tot. Ens dona a entendre que ja feia estona, una bona estona que cremava això. I fins que el foc no ha sigut visible des de la carretera ja havia agafat unes dimensions considerables.
En cap moment assenyala hi ha hagut risc que les flames es propaguessin a d'altres naus o a la vegetació del voltant.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs nega que l'hotel que es projecta als terrenys del Camp de la Bota ocupi part de l'espai on el règim franquista va executar més de 1.700 persones després de la Guerra Civil. La construcció de l'hotel ha obert una polèmica sobre la ubicació del memorial que es vol erigir en aquest punt per homenatjar les víctimes. Sant Adrià, David Àngela, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sant Adrià de Besòs, el socialista Joan Callau, assegura que la cartografia del Consorci del Besòs situa el parapet, el lloc on es feien els afusellaments, en un punt entre el mar i el moll del Fòrum, i no pas sobre la zona on s'ha de construir aquest hotel.
L'hotel no va ni sobre on s'afusellava ni sobre on es pensava fer el memorial. I queda palès que el parapet, que és on s'afusellava, no està on anirà l'hotel quan es faci. Uns quants metres, no metres, hi ha una distància.
El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya planteja dubtes sobre la ubicació del parapet i demana, per evitar que s'esborri per segona vegada la memòria històrica, que es faci un reconeixement i es dignifiqui el lloc exacte.
Les botigues de la ciutat de Barcelona atrauen menys persones, però les que hi entren acaben comprant. Això respon a la tendència majoritària de buscar informació sobre un producte a través d'internet per després comprar-lo a les botigues físiques. Són algunes de les conclusions d'un estudi sobre el comportament dels consumidors elaborat per TC Group Solutions, Maite Curto.
A través de sensors que capten el flux de persones a les àrees comercials de diverses ciutats de l'Estat, es desprèn que el primer quadrimestre de l'any gairebé 4 de cada 10 persones que han entrat en un comerç de la ciutat de Barcelona han acabat comprant, una xifra millor que la dels dos anys anteriors. Per Marta Fernández, de TC Group Solutions, a casa nostra es produeix aquesta tendència.
La gent mira més, s'informa més a través de l'online i compra més a través de l'offline. Al contrari del que a dia d'avui està passant a Europa. Potser sí que hi haurà una tendència, però a dia d'avui nosaltres el que veiem és que la gent que entra a les botigues entra a comprar, ja no entra tant a mirar i a informar-se.
Respecte a les botigues de moda, Barcelona perd pistonada i ara és Madrid la que aconsegueix més clients en comerços d'aquest sector.
I la moda torna a envair Igualada en una nova edició, la 18a ja del Rec.0. Un centenar de marques de roba ocupen les antigues i històriques adoberies de la capital de l'Anoia, convertides ara en botigues efímeres dissenyades al gust de cadascuna de les marques de moda. Montse Gené, Igualada, bona tarda.
Bona tarda. Roba d'estiu, roba de casa, calçat, peces de grans i petits dissenyadors, també marques molt conegudes a uns preus molt rebaixats. Això és el Rec, que no para de créixer a cada edició. Aquest any ja n'hi ha 100 de marques repartides entre espais de naus i fàbriques de la zona de Doveries, per on passa el Rec d'Igualada. L'Albert Esteve, de Citamurt, amb descomptes fins al 70%, ens ha explicat com ha arrencat el dia.
Avui hem començat, que ja teníem cua a la porta i amb ganes de,
de treballar moltíssim i que la gent disfruti.
Una gran marca com Levi's desembarca aquí amb 33 persones i uns preus outlet al 50%. Toni Riba, responsable de producte.
El volum que es genera durant aquests 4 dies podria arribar a ser 3 o 4 vegades el que es fa en una setmana normal en una de les nostres botigues que tenim arreu de tota Europa.
Tot en un ambient de color, d'art, informal, de food trucks, que fa que es converteixi en una experiència com la d'aquests primers visitants.
Bé, sí, molt bé. És divertit per remenar.
Tenim per costum vindre quasi bé cada rec, ja fa 2 o 3 anys.
Avui ja hi havia cues, és un dels dies forts, però fins diumenge al migdia estarà obert.
I acabem per arribar a les 3 amb dues protestes, Maria Núria.
Convocats per tots els sindicats els funcionaris de la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, han fet aquest migdia una botifarrada reivindicativa a l'exterior del centre penitenciari. Els representants sindicals han demanat la dimissió del director de la presó, Josep Font, que fa un any està al capdavant del centre. Els treballadors critiquen que el director hagi fet canvis en les estructures, funcions i departaments de la presó de manera unilateral i sense negociar-ho amb els funcionaris afectats ni amb els sindicats. I a Barcelona hi ha hagut protestes aquest matí a la Meridiana. Ha acabat amb un detingut i diversos identificats a banda de 3 Mossos ferits lleus. Protestaven, s'afegien a la vaga de fam que fan diversos presos arreu de l'Estat.